Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
Bona tarda, us informa Elisa Homedes. La grossa de cap d'any d'aquest 2016 ha repartit milions arreu del territori, excepte la demarcació de Lleida. El primer premi ha estat pel número 9.260 i ha anat a parar a Blanes, a la comarca de la Selva. El número també s'ha venut per internet a l'Hospitalet de Llobregat i a Manlleu. Cada bitllet de la grossa està premiat amb 100.000 euros. El propietari de l'estanc del mercat de Blanes, Ricard Borrell, que s'han venut els números, reconeix que ell no es va quedar cap número de la grossa.
No, que va. És un número que no m'agrada.
Per què no t'agrada?
No sé, és una mica tonto, no? Però els números que comencen amb zero no m'agraden.
Un restaurant de Can Durà, un nucli de només 200 habitants del Gironès, ha venut íntegrament el segon premi de la grossa de cap d'any, el número 34.983, dotat amb 32.500 euros per bitllet. El tercer premi ha estat pel número 20.483 i cada bitllet premiat ha guanyat 15.000 euros. El quart premi ha obtingut el 27.470 i el cinquè el 27.719. Més notícies, Dantos Anoguera.
Un doble atemptat suïcida ha provocat aquest matí la matança d'una trentena de persones en ple centre de la capital iraquiana, Bagdad. Les dues explosions gairebé consecutives s'han afectat de ple els comerciants i els clients que s'aplegaven en un popular mercat. El balanç provisional és d'almenys 27 morts i 53 ferits. L'Estat Islàmic ha reivindicat l'acció i trenca així un període relativament calmat a la capital iraquiana, on feia més de dos mesos que no hi havia cap atemptat d'aquesta envergadura.
Demòcrates de Catalunya demana a Junts pel Sí i la CUP que siguin flexibles al màxim per poder aprovar els pressupostos. El portaveu del partit i diputat de Junts pel Sí, Antoni Castellà, creu prioritari que el govern tingui estabilitat fins al referèndum.
I el que hem d'intentar tots plegats és el màxim de flexibilitat a la CUP i el màxim de flexibilitat a Junts pel Sí. Cap dels dos podem marcar línies vermelles, ni cap dels dos ens podem imposar a través d'uns pressupostos, que són un bon instrument, un suposat model social, entre altres coses perquè és impossible.
La Policia Nacional ha detingut un porter d'una discoteca de Palma per presumptament haver apallissat un home la matinada del 25 de desembre. Segons la policia, l'home va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat a l'hospital, on va ser operat de manera urgent. Ara està fora de perill. En el moment dels fets, la víctima anava acompanyada de la seva parella sentimental, que va denunciar els fets. Gràcies a diversos testimonis, s'ha pogut detenir el principal sospitós.
Les ganes d'estrenar alguna peça de roba per aquesta nit de cap d'any i la tradició de dur roba interior vermella fa que s'incrementi les vendes un 6% a les botigues de mora de moda de cara a l'últim dia de l'any.
Sentim Emiliano Maroto de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
Les previsions que hi ha de venda està al voltant d'un 6-7% respecte a l'any anterior, tant roba interior com roba. I pràcticament són les mitjanes que ens estan donant a tot tipus de sectors, eh?
Pel que fa a la roba interior vermella, del total de vendes registrades durant tot l'any, un 40% es fan per celebrar el canvi d'any. Les tendències aposten pel vellut i transparències. Són sobretot dones les que compren peces de roba de cara a cap d'any, un 30% més de compradores que de compradors, diuen des de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya.
Esports, Albert Benet.
El conseller executiu del València, Anil Murti, assegura que Cesare Prandelli volia anar-se'n i que ha buscat excuses per fer-ho. Així ho ha assegurat en una compareixença juntament amb el director esportiu Jesús García Pitarch. Boro, exjugador del València i fins ara delegat de l'equip, agafa el relleu a la banqueta. Prandelli va dimitir ahir argumentant que volia 5 fitxatges i que el club no els podia afrontar econòmicament. L'exseleccionador italià només ha sumat 6 punts de 24 possibles en gairebé 3 mesos a la banqueta de Mestalla. Avui a jornada la Premier League amb aquests partits Chelsea-Stoke City, el líder contra l'equip de Muniesa i Boyan, Manchester United-Middlesbrough, el retrobament de Mourinho i Karanka, i Southampton-West Bromwich, aquests partits a les 4 d'aquí una hora. Més tard, a 6:45, Liverpool-Manchester City, segon a Liverpool contra el tercer, l'equip de Pep Guardiola. I a l'NBA, els Spurs de Pau Gasol s'han imposat als Trailblazers de Portland per 110-94. És la quarta victòria consecutiva que els permet situar-se segons de la seva conferència. Gasol ha anotat 10 punts. Victòria també dels Timberwolves de Ricky Rubio davant dels Bucks per 116-99 amb 5 punts i 9 assistències del català.
Fins aquí les notícies.
Catalunya Ràdio.
Què sents quan ets solidari?
Que surt de dins el millor de cadascú.
Ajuda'ns en la recollida d'aliments infantils per al Banc dels Aliments i sent el teu fons solidari.
Pots comprar participacions d'un euro per la recollida d'aliments infantils destinats a les famílies més necessitades de Catalunya.
Els trobaràs als establiments Bon Preu, Esclat i Abacus Cooperativa.
I per internet a online.abacus.coop i quadraif.com.
Aquest any tornem a tipar el tió solidari de Catalunya Ràdio.
Hi ha molta gent que encara ho necessita.
Catalunya Ràdio, tot el que sents.
Què sents quan estàs entre bons amics? Quan t'acompanyen, t'informen, t'entretenen i et transmeten bones sensacions?
Amb Catalunya Ràdio, bones festes.
Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui un Solidaris offline. Bona tarda a tothom, com esteu? Aquesta tardor, el Solidaris ha fet molta feina a les xarxes, molts programes, moltes entrevistes que hem publicat al web de Catalunya Ràdio, però que no han tingut ocasió de sonar per antena i que avui ho faran perquè encara som ben vigents. Us en recordeu abans quan traiem l'àlbum de fotos d'un calaix i ens podíem passar la tarda mirant-les i recordant la vida? Doncs avui, que és l'última tarda de l'any, farem això.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Primer, la vida invisible sota el plàstic. Com viuen els treballadors estrangers que feinegen els hivernacles d'Almeria? Ens ho va explicar no fa gaire la nostra companya de premi, la flamant guanyadora del Memorial Joan Gomis, Sílvia Melero. I tampoc no fa massa, va venir la Rosalind Williams, quin gust de senyora, nord-americana d'origen, que viu a Madrid des de fa més de 40 anys, amb passaport espanyol, però a qui, malgrat qualsevol nacionalitat, la policia la va parar pel carrer i la va obligar a identificar-se per ser negra. Escolteu-la, que us enganxarà com parla. I recuperem també la història de la cooperativa internacional Fair Cop, que a l'estiu va posar en marxa una línia telefònica per atendre demandants d'asil gestionada per altres refugiats. Persones que ajuden persones.
Exclusius web.
Aquelles coses boniques que passen quan fas el que t'agrada. Aquesta setmana, a la gent dels Solidaris ens han fet dipositaris del compromís de Joan Gomis per fer memòria, per millorar els drets humans, per denunciar les vulneracions i per donar veu als que no en tenen. Els Solidaris va recollir dijous el Premi de Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis, concedit a la trajectòria, a les 9 temporades d'aquest programa i a tota la gent que l'ha fet. Poder fer periodisme en defensa dels drets humans, de fer el nostre gest particular per un món millor i que a sobre ens ho reconeguin, la veritat és que és d'una satisfacció i d'una responsabilitat difícils d'explicar. Als Solidaris, aquest premi ens fa molta il·lusió i alhora ens compromet més que mai a seguir treballant per un dret fonamental, el dret a la informació. Per tant, gràcies. Gràcies a tots vosaltres que ens escolteu i gràcies als membres del Gomis, a Cristianisme i Justícia, a Justícia i Pau, a Fundipau, a Fundació Cultura de Pau, la Facultat de Comunicació Blanquerna, Mans Unides i les revistes Foc Nou i El Ciervo. I gràcies, sobretot, a Joan Gomis i Sanahuja, l'ànima de tot plegat, a qui volem recordar avui de la mà de qui en va ser deixeble i que el va succeir en la presidència al capdavant de Justícia i Pau, l'Arcadi Oliveres.
Precursor en el món de la solidaritat.
Que era un pioner
perquè ell va presentar aquí a Catalunya diferents qüestions vinculades als seus temes de treball, com podia ser doncs, el Tercer Món, com podia ser la Pau, com podien ser les migracions, com podien ser els temes, i sempre ho va presentar, diguem-ne, abans que la societat en general i els grans mitjans de comunicació se'n fessin ressò. Jo crec que a Catalunya li deu molt doncs, pel fet de que ell va demanar en el seu moment als ajuntaments i la Generalitat que hi haguessin quantitats destinades al Tercer Món, quan a casa nostra aquesta qüestió no ens preocupava gens. L'home que va demanar solidaritat en diferents països que va tenir ocasió de conèixer, fos Etiòpia, fos El Salvador, fos el Perú, on certament es va donar compte de les necessitats, llavors va promoure aquelles campanyes, una en favor del 0,7% del PIB cap al Tercer Món, altres en favor de l'evolució del deute extern. Crec que moltes coses va ser clarident.
Ideòleg de les ONG federades.
Va ser un dels impulsors, i diria el màxim impulsor, de que a Catalunya es generessin federacions d'ONGs. En aquell moment hi havia tres, ara ja s'han fusionat, una de la Pau, una dels Drets Humans i una del Desenvolupament, que unia totes aquelles forces que treballaven per allà. Per altra banda, tenia una, m'atreveixo a dir, una voluntat de ferro, però finalment tenia molt bon caràcter, era molt bona persona, dialogant, assequible, i per mi doncs, ens portava uns quants anys de diferència i sempre va ser un pare espiritual, per dir-ho d'alguna manera.
Memorial Joan Gomis.
Ell era escriptor, ell era poeta, ell era dibuixant, ell era periodista, era el que li agradava també dir-ne publicista. I per tant, que ara el Memorial Joan Gomis recordi aquestes facetes per part de gent que es dedica als mitjans de comunicacions, siguin escrits, siguin orals, tinc la impressió que és una bona manera de retribuir homenatge, i sobretot si aquests mitjans, doncs les expressions que fan, les coses que diuen, estan d'acord amb la seva manera de pensar i la seva manera de fer, penso que és els millors homenatges que se li poden fer.
Solidaris, un programa per fer memòria.
Doncs això farem, memòria. Dijous, el Gomis també premiava la millor obra periodística en la promoció dels valors solidaris. Un reportatge titulat La vida invisible bajo el plástico, publicat a la revista 21. I la seva autora, que també vam poder conèixer dijous a l'entrega del premi, és de Madrid i es diu Silvia Melero. Enhorabuena, premiada Silvia, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Enhorabuena a ti, a Solidaris, a todas las personas que hacéis posible este programa y a esta casa por generar en la radio un espacio para estas temáticas tan necesarias.
Bueno, esperemos lograrlo, por lo menos. La Silvia Melero col·labora amb aquesta publicació, amb la revista 21 i amb la revista cultural online El Asombrario. Fa gairebé 20 anys que es dedica al periodisme social i cultural i s'ha especialitzat en comunicació pel desenvolupament. Silvia, La vida invisible bajo el plástico, un reportaje sobre la situación que viven los migrantes que trabajan en los invernaderos de Almería en condiciones infrahumanas.
Así es, porque aparentemente es una realidad que conocemos, ¿no? Que es cierto que desde hace años sabemos que la agricultura se sustenta en eso, pero realmente conocer de cerca las condiciones de esclavitud y la situación de en la que viven familias, ¿no? Debajo del plástico fue una experiencia tremenda y brutal que había que comunicar y contar.
Debajo del plástico, por eso invisible.
Tan invisibles como que muchísimas veces cuando vamos de vacaciones al Cabo de Gata, porque están muy al lado también de la zona turística, vamos por la carretera viendo los plásticos y nadie se imagina que por esos laberintos, si te adentras en los caminos, hay poblados enteros.
Pasan esas cosas. Y tú lo has dicho ahora hace un momento, esclavitud. ¿Esclavitud en la España del siglo XXI?
Esclavitud tal cual, porque, bueno, nos han contado directamente, ¿no? Las personas que lo llevan sufriendo años, que muchas veces, bueno, la eterna ruleta esta, ¿no? De no tener papeles, no poder hacer los contratos y tal, bueno, pues trabajan en condiciones en las que tienen que aceptar todo, jornadas laborales larguísimas de 12, 14 horas a veces en verano bajo 50 grados de calor, ¿no? Dentro de los invernaderos. Por 30 euros diarios, a lo mejor, peleas con los dueños de las explotaciones agrícolas porque a veces no les pagan. Y cuando hay contratos, porque pueden hacerlo, cuando van a cobrar se dan cuenta de que a lo mejor en vez de estar dados de alta un mes en la Seguridad Social, que es todo el mes que han estado trabajando, pues les han dado de alta solo 12 días, ¿no?
¿Quiénes son estas personas, Silvia? ¿De dónde vienen? ¿Son temporeros? ¿Vuelven a sus países cuando terminan la campaña?
Nos hemos encontrado sobre todo ahí gente muy establecida. De hecho, alguna de las personas nos contaba, una persona en concreto que llegó con 15 años, hace ya 15 años también.
Imagínate.
Siendo menor. intentando buscar un futuro mejor, por supuesto, y ahí se ha quedado, ¿no?, estancado. Ahí hay generaciones también de menores que se van a quedar estancadas, porque ¿qué va a pasar con ellos? Los niños, por ejemplo, para ir al colegio tardan 40 minutos, ¿no? Si hace mal tiempo, pues se quedan en casa. Es un círculo vicioso de pobreza muy difícil de salir.
Per tant, entenc que hi ha gent que, per no tornar a marxar i fer el viatge i tornar a venir, si no tenen tampoc possibilitats, s'han acabat quedant vivint allà i, per tant, s'ha fet un assentament completamente permanente, de temporal no en terrés.
Exacto, además están dentro de la de una explotación privada, claro, porque es de los dueños, ¿no?
De
los
invernaderos,
claro, de la finca, con lo cual es como una especie de ocupación, pero están viviendo ahí porque no tienen otro lugar donde vivir. Pasa que las administraciones públicas no se responsabilizan porque al final es un sitio privado. En algunos asentamientos viven en condiciones, bueno, de insalubridad absoluta, ¿no? Entre basura, entre ratas, y son algunas organizaciones que trabajan allí, algunas ONGs, las que ponen, por ejemplo, un contenedor. Porque para las administraciones públicas no se puede poner, puesto que no es un lugar...
No es un lugar público porque es una finca privada.
Exacto.
Estem parlant de la zona del Ejido, de Roquetas, de Níjar.
Concretamente, donde estuvimos para hacer el reportaje es en un municipio muy pequeñito que es San Isidro, que está dentro de la comarca de Níjar. Ahí solo en esa zona se calcula que hay unos 60 asentamientos, estamos hablando de quizá 3.000, 4.000 personas. Es muy difícil calcular cuánta gente hay porque no está controlada, no están empadronados, pero esto se extendería aún más, a una cifra mucho mayor en el Ejido o en Roquetas.
Y estem parlant de gent que viu en auténticas barracas. Tú te acompañaba un fotógrafo, ¿y Silvia?
Venía conmigo José Colón, un maravilloso profesional, fotógrafo freelance también, para hacer un trabajo precioso, porque aunque en la web de la revista 21 se puede leer el reportaje, ahí no se aprecian las fotos que fueron publicadas en la revista en papel, ¿no? Uh-huh. Y fundamentalmente pudimos movernos por allí y conocer esta realidad gracias a Dama, que es un técnico de acogida de la organización CEPAIM, que lleva muchos años trabajando en la zona. Perdona, no te respondí antes de dónde vienen fundamentalmente las personas que viven ahí, sobre todo de Marruecos, de África subsahariana, uh-huh, y en una menor cantidad de países del este.
Uh-huh. ¿Cuánta gente son, más o menos, Silvia?
Es que es muy increíble, ¿no? ¿Cómo puede haber gente viviendo tantos años y no hay datos, no hay manera de conseguir datos de lo que está sucediendo ahí,
claro,
de
no
cuánta
hay
gente
sense.
Hay, claro. Uh-huh. Entonces, las propias organizaciones nos daban estos datos aproximados, ¿no? Y en la zona donde estamos podemos hablar de 3.000, 4.000 personas, pero se calcula que hay muchísimas más.
No, es clar, es podrien contar els contractes, però si no tots en tenen i quan n'hi ha són com són, doncs és evident que no s'ajusta a la realitat, ¿no?
Claro, y entonces siguen siendo invisibles siempre. Es decir, no, preferimos no mirar, no están ahí, con lo cual no hay que responsabilizarnos, y que todo un sector agrícola que genera beneficio, porque esa zona exporta también mucha agricultura a Europa, y hay beneficio y hay ganancias, se sustenta en un trabajo que es invisible también.
Aquí vaig, i qui són aquesta gent que els contracta? O dit d'una altra manera, ¿per qui se suposa que treballen aquesta gent?
Directamente para los dueños de las explotaciones agrícolas, o cortijos, ¿no?, como llaman ellos. De hecho, es muy curioso ver cómo alguno de los asentamientos tiene el nombre de la dueña del cortijo, ¿no?, o del dueño. Entonces, por eso se dan también estas situaciones de vulnerabilidad de derechos laborales, ¿no? A veces los propios técnicos de las organizaciones y el cuerpo especializado de la Guardia Civil les tienen que acompañar para reclamar lo que les debe la persona que les ha contratado para trabajar, porque no les paga, ¿no? Y en algunos casos tienen que acabar en un juzgado, y no siempre es reconocido, porque, claro, no pueden demostrar que han estado trabajando ahí.
Claro, y aquí ya surge la Guardia Civil. ¿Y las autoridades qué diuen?
Pues mira, sinceramente, me parece que aquí hay un tema vergonzoso también de no querer ver, para no asumir responsabilidades, de mirar para otro lado, y al final eso es consentir. Y eso debería tener responsabilidades muy gordas. Pero bueno, te das cuenta que pasan los años y no sucede nada, ¿no? Y todo se mantiene exactamente igual. En este caso, y como muchos otros que vemos. En Madrid, a 20 minutos, tenemos un poblado chabolista, el Gallinero, que, bueno, quizás sea uno de los poblados chabolistas más grandes de Europa, ¿no? Y ahí hay menores también, y hay situaciones muy complicadas. De hecho, aquí en los asentamientos de Almería que visitamos, ha muerto gente, ¿no?, por tener que enganchar la luz. Ha habido algún caso, ¿no?, de una persona electrocutada porque no tiene luz. Y de ahogamientos, porque, claro, el agua lo cogen de las balsas grandes que tienen los dueños de las fincas.
Las balsas de riego.
Exacto. Entonces, ha habido algún ahogamiento de alguien que, intentando sacar agua, se ha ahogado ahí.
¿Hace cuánto ya que escribiste este reportaje, Silvia?
Este reportaje se publicó hace un año en la revista 21, que es una revista mensual.
Ya fa un año. Y en este tiempo, denunciar la situación de estas personas en la prensa, la opinión pública, ¿ha cambiado de alguna manera sus condiciones de trabajo?
Claro, ten en cuenta que revista 21 es un medio también pequeño, el alcance que tenemos es el que tenemos. Al final, lo importante, bueno, es dejar ahí ese granito de arena, ¿no? Visibilizar, dejarlo ahí. Cuando alguien quiera buscar información, va a acabar apareciendo el reportaje. Por supuesto, las organizaciones siempre nos agradecen muchísimo, ¿no?, que lo visibilice. visibilicemos las personas que están allí para que se conozca, pero nuestro radio de acción es muy pequeño. Sí me ha pasado alguna vez que con algún otro reportaje ha habido como consecuencias más directas de cambios muy concretos, porque lo han podido utilizar, ¿no?, para demostrar ciertas cosas, pero en este caso me temo que somos tan pequeñitos y un granito de arena que no va a mover mucho, ¿no? Pero ojalá haya ayudado a que esta realidad se conozca más y a que en un momento dado pues se pudieran tomar medidas.
Bueno, por eso estás aquí hoy y además a lo mejor el Gomis también te ayuda para promocionarlo.
Mira, siempre digo que los premios, además de la alegría inmensa de la gente que nos traen, de conoceros a vosotros, de estar aquí en Barcelona, que han sido unos días maravillosos, siempre nos ayudan también a que los reportajes tengan mayor recorrido, ¿no? Porque bueno, este reportaje fue hace un año, ya se quedó ahí y siempre un
claro,
premio...
Claro, tiene un impulso nuevo.
Claro, ayuda a que más gente lo lea, lo conozca y quién sabe, ¿no? Pues van haciendo el recorrido y el trabajo que tienen que hacer, que es difundir y contar.
Oye, estaba pensando como los refugiados sirios que la BBC descubrió trabajando sin permiso ni condiciones en talleres textiles en Turquía hace poco, en este documental. La sociedad, ¿te parece que nos indignamos más cuando esto pasa en nuestra casa que cuando esto pasa fuera?
Puede ser, porque nos toca que está más cerca. A mí con el reportaje me ha sucedido que el feedback...
¿Por cerca o porque sientes tu autoestima tocada? Porque parece como que te han puesto en evidencia.
Pienso que es esto que dices, ¿no? Que nos pone como más en evidencia. Cualquier vulneración de derechos humanos, sea donde sea, es igual de grave, igual de importante. Pero es cierto que con este reportaje el feedback que hemos recibido un poco es como de sorpresa, ¿no? De gente como muy alarmada.
No,
pero
puede
esto,
ser. Esto
pero
aquí
¿cómo
no
vas?
Pasa.
Exacto, esto aquí no pasa. Como cuando hablamos también hace años, ¿no?, del tema de los CIEs, de los centros de internamiento de extranjeros.
No, hace años no, hace dos días.
Sí, hace dos días, pero me acuerdo cuando se empezaba a hablar antes, yo me encontraba gente en mi propio entorno diciendo, esto
sí,
no puede ser,
no, esto aquí
¿cómo
no
va a pasar esto? No. Claro, claro. Y entonces sucede esto, y además porque tenemos también una responsabilidad muy directa. Tenemos responsabilidad siempre, ¿no?, que se vulneran derechos humanos y hay muchas maneras de poder actuar, pero aquí suceden bajo el paraguas de gobiernos, de políticos, de administraciones que nosotros ponemos y quitamos o no quitamos. Entonces yo creo que ahí también es donde tenemos una responsabilidad muy directa.
Hace unas horas leíamos como un incendio en un gueto de trabajadores temporeros del campo, también migrantes, en la ciudad de Rignano, en Italia, ha dejado 500.000 de personas sin casa. Y no hace muchas semanas se desmanteló en el norte de Francia la jungla de Calais. Y muchas entidades, muchas organizaciones denunciaron la situación de la infancia de los niños y de las personas que allí vivían. Y los periodistas lo contamos y todos nos echamos la mano a la cabeza y...
Esa es la pregunta. Y claro, es que nosotros llegamos también hasta ahí. Tenemos que contar, luego la sociedad, las organizaciones mueven cosas, pero al final es que hay que apelar también a los responsables directos, ¿no? Quienes son quienes no toman las medidas, porque, por ejemplo, en el caso de Almería hay organizaciones que están intentando dar alternativas de vivienda para estas personas que viven bajo el plástico. Pero claro, es que está muy bien el trabajo que hacen las ONGs, es maravilloso, ¿no? Y gracias a ellas se dignifica la vida, pero es que no es su responsabilidad hacer
no,
eso.
No, claro, pero tocamos a una gente ya movilizada, sensibilizada.
Claro, claro.
¿Y el resto?
Mira, y también sucede que en Almería trabajan mucho con población autóctona, porque al final los brotes racistas se incrementan con muchísimas cosas que suceden y claro, hay una idea de por qué hay que ayudarles, ¿no? Es como ver el otro, ¿no? El que viene, ¿no? Esas ideas que se incrementan a veces de viene a quitarme el trabajo, viene... Claro, y eso es muy delicado, ¿no? Entonces lo que me gustó mucho de estas organizaciones también allí en Almería, que trabajan sensibilizando mucho en la población autóctona para que se entienda, ¿no?, que no hay el otro, que todos somos lo mismo y para que no se generen, porque bueno, ya en la zona hace años hubo también brotes xenófobos tremendos.
Sí, tal.
Entonces, por eso es tan importante también, ¿no?, sensibilizar al entorno para que no se les vea como a veces esa expresión tan horrible, ¿no?, el otro.
¿Y ese trabajo lo habéis seguido? Es decir, un año después, ¿habéis tratado de, por ejemplo, acercaros a la población autóctona, a los locales, para ver qué se hace para evitar justamente esos brotes racistas, esos episodios?
No lo hemos seguido, bueno, yo alguna vez puntualmente que haya tenido contacto con algunas de las personas de la organización para contarles, para comunicarles a lo del premio, pero es muy interesante ver también este tipo de trabajo, como dices, y vale la pena también mucho contarlo, porque estamos en un momento también en el que con el discurso del miedo un poco se manipula mucho también a la sociedad y a la ciudadanía, ¿no? Y creo que hay que establecer esa cohesión, ¿no? Y estas organizaciones lo hacen muy bien, porque esta sociedad ya es plural y es multicultural y no queda otra, es que es absurdo y además nos enriquece.
Podem parlar una mica de la nostra professió, del periodisme. El dijous vam tenir una conversa davant del públic assistent en la que parlàvem, doncs, això, del compromís a través d'una feina com aquesta que fem. Tu com el veus? Tu participes de moltes iniciatives de periodisme alternatiu, de periodisme compromès socialment, però tu també has treballat en grans mitjans, en grans empreses. Hi ha un periodisme diferent segons qui et paga?
Mira, yo estoy de acuerdo con algo que decís ayer en la entrega del premio que decía Rita. Rita,
perquè ahir, com que aquest premi és a la trajectòria dels solidaris, dels 9 anys que fa que fem el programa, evidentment també hi havia la Rita Marzoa, que és la persona que el dirigia i el presentava fins fa un parell d'anys.
I Rita decía, hay buen periodismo y mal periodismo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, es verdad que hay buen periodismo y mal periodismo en todas partes. Y dentro de grandes medios, de empresas de periodismo tradicionales, de medios convencionales, hay periodistas haciendo un trabajo maravilloso y estupendo. Y yo te decía, broma, lo de las grietas, y es verdad, es que siempre hay grietas dentro, y para mí grietas es los periodistas que escapan, ¿no?, a ciertas cosas y que acaban haciendo lo que creen que tienen que hacer en cualquier lugar. Uh-huh. Pero sí que es cierto que yo planteaba también que estamos en un modelo, no de crisis del periodismo, que el periodismo no entra en crisis y es necesario siempre, sino del crisis del modelo de empresa tradicional, de empresa periodística tradicional.
Claro.
Y han surgido muchísimos medios alternativos, bueno, no muchísimos, pero bueno, algunos medios alternativos que nacen con otra base, apoyados en la ciudadanía, en sus lectores, en sus oyentes.
De forma más cooperativa, más colaborativa.
Entonces me parece muy interesante porque se deben a sus oyentes, ¿no? Que son los que les van a exigir una información verídica, real, al servicio de la ciudadanía y no al servicio de poderes políticos,
anunciantes,
o privados, o anunciantes, exacto, o empresariales. Entonces esta es la parte en la que veo que es muy interesante porque nacen con otra base.
Clar, doncs d'això volia parlar-te, perquè es parla molt també de, gràcies a les xarxes socials, gràcies a internet, es parla d'aquest periodisme ciutadà, quan una persona qualsevol, amb unes certes ganes d'explicar el que veu, doncs pot accedir a una plataforma multimèdia i fer el mateix que podem estar fent ara mateix nosaltres, que és un programa de ràdio. Quan és la societat civil, la ciutadania, la que informa, ¿eso es periodismo igualmente?
Yo creo que el periodismo es una profesión, que tenemos que defenderla ante todo, que tiene unas reglas, unas formas de hacer y un criterio, o sea que creo que es cierto que el periodismo lo tienen que hacer periodistas, pero a veces cuando veo que desde otros lugares se han hecho trabajos muy buenos, también creo que hay que juzgar el resultado. Igual que hay periodistas haciendo trabajos que no son periodísticos, que mienten y que manipulan por mucho título que tengan, hay personas que aun sin tener ese título de periodismo están haciendo esa labor, ¿no?, de defender ese derecho de acceso a la información. Pero bueno, defiendo que hay que mantener que desde la profesionalidad, ¿no?, que se tiene que hacer, y eso tiene unas reglas del juego que conocemos nosotros. Eso no quita que cooperamos también en un montón de cosas y que cada vez se van dando más espacios en los que compartimos formas de hacer, vamos avanzando. Hay una iniciativa muy interesante que se llama Filtrala, que en la que participan varios medios, quiero recordar, La Marea, Diagonal y El Diario.es, en la que ciudadanos de forma anónima pueden enviar a través de esa plataforma informaciones, documentos que no están abordando los medios y se la facilitan a esos periodistas para que lo aborden. Uh-huh. Entonces me parece muy interesante esto, ¿no?, de ver cómo se van dando cada vez más lugares para cooperar dentro de la información.
La ciudadanía como fuente de información.
Totalmente.
¿Y en qué estás metida ahora?
Pues bueno, yo soy ahora periodista freelance desde hace un año, entonces sigo colaborando con la revista 21, también con El Asombrario, como decías, y bueno, impulsando algunos proyectitos propios como...
Estos son los que quiero que cuentes.
La asociación Cómo lo Cuento, que desde allí nació para hacer otros proyectos también que están dentro, pero bueno, fundamentalmente también para impulsar esto que llamamos Comunicambio, Comunicación para el Cambio Social, y para formar y despertar también el espíritu crítico desde edades tempranas entre los medios de comunicación, porque me parece que es importante, y trabajar sobre todo, es nuestra idea, ¿no?, hacer un taller para colegios, institutos, en el que les expliquemos a los chavales cómo funcionan los medios que hay detrás, porque creo que es que una ciudadanía mal informada es más manipulable, y creo que es muy importante que estas herramientas y que sea una asignatura, ¿no?, que llevemos a las escuelas.
Despertar l'esperit crític a la gent més jove. No sé cómo me ha agradado eso, Silvia. Qué gustazo tenerte hoy. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
A Facebook, a Twitter y a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
No t'oblidis de gaudir del Nadal.
Comparteix amor i moments molt dolços amb família.
A Hipercor tens una selecció de varietats de bombons Ferrero amb el 50% en la segona unitat.
Per Nadal, demana il·lusió.
I a nosaltres, demana'ns qualitat, servei i bon preu, perquè més que mai...
A Hipercor fem realitat tots els desitjos.
Ets monitor d'esplai, cap d'agrupament escolta, educador o mestre? A estris.cat hi trobaràs tota l'actualitat i els recursos de l'educació en el lleure i l'acció social. Ja són més d'11.000 els usuaris registrats. Estris.cat, el diari digital de l'educació en el lleure.
A l'univers li sua. Si ets digne o ets un frau.
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
I de persones va avui la xarxa Molina que recuperem. Refugees to Refugees, una línia telefònica alternativa per donar assistència als sol·licitants d'asil que busquen refugi a Europa. Atesa per altres persones refugiades. I després, la Rosalind Williams, us l'hem deixada pel final perquè us hi quedeu. Aquí, fins les 4.
Exclusius web.
Hello, Sorisma, Marta Molina.
Avui coneixem FairCop, una cooperativa d'àmbit global que s'autoorganitza a través d'internet, fora dels límits i els controls dels Estat-nació. Fair, que en anglès significa just, i cop, l'inici de la paraula cooperativa, formen FairCop. Així defineixen ells els seus objectius: contribuir a fer possible la transició cap a un nou món, reduint les desigualtats econòmiques i socials entre les persones i contribuir a una nova riquesa global accessible a tota la humanitat. FairCop fa servir una altra moneda, la Faircoin, moneda justa, com a criptomoneda per dur a terme les seves accions de redistribució de recursos i de construcció d'un nou sistema econòmic global. Interessant, un dels cervells de la FairCop i la Faircoin és l'Enric Duran, que ja fa 17 anys que és activista, ara a l'exili, i que creu que per canviar les coses no n'hi ha prou a protestar, sinó que cal construir alternatives, i FairCop és una de les moltes que han anat impulsant i creant. Sobretot alternatives d'àmbit econòmic. Enric Duran ens ho explica.
FairCop sorgeix fa 2 anys com una iniciativa per facilitar col·laboració entre iniciatives d'economia alternativa d'arreu del món i junts construir un altre ecosistema econòmic que sigui més just i més solidari, més cooperatiu que l'actual. Des de llavors s'han anat treballant en diverses eines per facilitar aquest objectiu, des de la creació de nodes locals de FairCop, que són grups de persones que s'autoorganitzen per col·laborar amb la iniciativa global i per facilitar la participació de projectes a nivell local. I FairCoin, que és una moneda alternativa, una moneda digital que pot funcionar en tot el món. FireMarket, com mercat alternatiu digital, Freedom Coop, que és una cooperativa oberta a nivell europeu, que d'alguna manera segueix l'experiència del model de la cooperativa integral catalana. I bé, en aquest marc, doncs, ara mateix seguim treballant per anar construint també eines financeres, facilitar que la gent pugui tenir accés als, diguéssim, recursos bancaris sense tenir que tenir ells mateixos un compte bancari, per exemple, i combinar-ho amb aquesta moneda de FairCop.
Doncs és a partir de FairCop que va sorgir la iniciativa que us presentem avui, el servei de línia de telèfon cooperatiu Centre de Trucades Solidari Refugees to Refugees, que va començar a funcionar el 8 de setembre. Des de fa 3 mesos, refugiats i persones de moviments solidaris han estat treballant per crear una iniciativa cooperativa que proporcioni informació sobre el trànsit, la permanència o l'assentament a Grècia de refugiats cap a refugiats. Ramis Shams va conèixer Enric Duran a través de FairCop. Ell és egipci, però es va instal·lar a Grècia per engegar el Call Center Refugees to Refugees a Tessalònica i donar suport als refugiats en qüestions quotidianes relacionades amb la comunicació. Trucar a un hospital, tornar a estudiar, treballar, com sortir dels camps, com contactar un advocat. Ramis Shams i 4 persones més van veure que no parlar el mateix idioma podia ser un impediment afegit i ara es dediquen a fer de pont comunicatiu a través d'una línia de telèfon.
It's because the language and the bureaucratic way.
És per l'idioma, o de vegades perquè no tens un títol de graduat vàlid. Si vols muntar alguna cosa, no et permeten treballar, tot i que potser podem fer d'advocats o de voluntaris. Per exemple, situacions com aquestes, on la llengua és important, jo puc parlar anglès i àrab. I l'anglès és la llengua més comuna, però la majoria de refugiats parlen àrab. Per tant, no es poden comunicar. De vegades, fins i tot, quan van a l'hospital, el metge es nega a revisar-los perquè no es poden comunicar ben bé ells. De vegades pot ser molt dur. I a més, amb la crisi econòmica que hi ha ara a Grècia, és molt dur inclús pels grecs obtenir assistència sanitària. Et pots imaginar què passa amb un immigrant o un refugiat que necessita atenció mèdica?
Música. Ramis comenta la importància d'entendre la situació dels refugiats i parlar el mateix llenguatge dels que han passat per les mateixes dificultats en el seu trànsit.
Perquè, per exemple, si alguna vegada has passat gana, aprecies el menjar i entens què vol dir passar gana, si algú vulnera els teus drets, sents injustícia i la sents en qualsevol persona que passi per això. I el més important d'aquest call center és que pots parlar amb la gent amb la mateixa llengua que ells parlen, per tant us podeu donar suport l'un a l'altre, entens què vull dir? Ens podem comunicar més i donar-los consells, algú que és al carrer, que vol anar a l'hospital, o si vol anar a assessorar-se a un advocat.
Però qui són aquestes quatre persones que han impulsat Refugees to Refugees? Com s'organitzen?
Ho faig perquè parlo anglès i àrab. Tenim una altra persona que es diu Jalal, que parla francès i àrab, i la Vin, ella parla anglès, àrab cur i una mica de turc. I una altra persona de Gàmbia, el Yaya, que parla anglès. Tots quatre vam començar el call center i la pàgina web per compartir informació sobre la situació dels immigrants i refugiats, no només a Grècia, sinó arreu d'Europa, per compartir com poden lluitar pels seus drets. I vam començar a muntar la línia telefònica per rebre trucades i està funcionant molt bé.
Aquesta cooperativa de refugiats ens fa entendre la importància d'una bona comunicació en un context tan difícil. Posa'ns un exemple de les trucades que rebeu.
Per exemple, una persona que m'ha trucat fa res. Ell és voluntari en un dels camps, és italià i no sap parlar àrab. I el refugiat a qui intentava ajudar no parla anglès. Aleshores em va trucar. Tinc algú del camp d'Oricastro i voldria comunicar-me amb ell per saber què li passa a les dents, perquè el vull dur a una clínica perquè li mirin les dents. El voluntari va posar el telèfon en altaveu i vaig començar a escoltar el noi que tenia les dents malament. Ell parlava en àrab i aleshores jo ho traduïa a l'anglès, com un traductor en línia. Jo no era al camp, sinó a l'oficina a Tessalònica, Grècia. I aquest camp és lluny, a uns 20 quilòmetres, i vaig ajudar el voluntari i els refugiats a saber què necessitaven i com podien arribar a la clínica. A la nit em van demanar que anés a la clínica per ajudar el doctor a entendre què deia el pacient. Vaig fer de traductor i vaig acabar la feina.
Ramis ens comenta que de vegades hi ha voluntaris que han anat fins als camps de refugiats de Grècia i no saben ben bé com ajudar.
Per exemple, molts voluntaris ofereixen molta ajuda, però de vegades no saben com poden ajudar. Tenim diverses persones espanyoles, no diré les ciutats d'on són, han vingut a treballar amb la gent als camps, però de vegades, quan cuinen, tenen menjar però no saben a quin camp han d'anar a repartir-lo. Nosaltres tenim una xarxa per saber quin camp necessita menjar i els podem guiar.
Doncs atenció, els que vulgueu col·laborar en millorar les comunicacions entre refugiats, teniu un lloc a Refugees to Refugees.
En aquest moment necessitem ajuda amb les donacions. Necessitem diners per mantenir almenys la línia telefònica. Cada mes hem de pagar el telèfon o la companyia ens la tallarà. Els refugiats i migrants que treballen aquí tenen un petit sou, no és gaire, però és suficient per seguir vius, per venir almenys a treballar cada dia i menjar. Els que treballem som tots immigrants, som quatre, tres nois i una noia, i necessitem donacions i suport tècnic. De vegades també necessitem coses molt tècniques i comunicacions més fluides amb els voluntaris.
Ara tornaré demà i el teu fill se'n sortirà.
Seguirem de prop aquesta cooperativa que ara comença i que vol enfortir la comunicació i la cooperació entre persones que viuen aïllades, lluny de les ciutats, i donar-los informació sobre com moure's i trobar un nou camí. Si voleu donar suport a aquesta iniciativa de FairCop Tessalònica, podeu informar-vos a la pàgina de fair.cop o www.callcenter.cop amb dues os.
Solidaris, a Catalunya Ràdio. No fem diferències.
10 de desembre.
Amb Adrià Bas.
Fa 68 anys que es va signar la Declaració Universal dels Drets Humans.
Ebony and ivory,
live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Un text que en el seu article número 1 declara que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Sí? Segur? Rosalind Williams, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todos nacemos iguales en derechos y en dignidades, ¿esto es cierto?
Ojalá que fuera cierto.
La Rosalind Williams va néixer als Estats Units i té la nacionalitat espanyola perquè fa molts anys que viu... ¿Dónde vive, Rosalind? ¿Vive en Madrid?
Vivo en Madrid.
¿Cuándo llegó a España?
Llegué a España para estudiar en el año 62 y fui otra vez a mi pueblo, San Francisco, a terminar la carrera, etcétera. Y volví en el 68 y me casé con mi entonces novio, que ahora es mi marido, Tino Calabuch, y estoy aquí desde entonces.
¿Por qué eligió España para venir a estudiar? ¿Qué quiso estudiar?
Castellano, literatura castellana.
Per tant, fa 40 y tants anys que viu a Madrid, a l'estat espanyol. Cuéntenos qué sucedió en 1992, cuando ya hacía un montón que usted vivía aquí.
Pues sucedió lo siguiente. El día 6 de diciembre, el día de la Constitución, viajábamos, mi familia, mi marido y mi hijo, nuestro hijo, y viajábamos a Valladolid, y en la estación de Valladolid, un policía, resulta que fue policía, vestido de paisano, me pidió la documentación, cosa que nunca en todo el tiempo que llevaba aquí jamás me había pasado. Por consecuencia, le pregunté por qué. Y antes hemos dicho, ¿será por el color de la piel? Él decía sí.
¿A usted la van parar porque es negra?
Claro.
¿Només por això? No, sin otro
nada motivo. Más, nada más.
D'això que li van fer a la Rosalind se'n diu identificació per perfil ètnic i d'entrada vulnera diversos articles de la Constitució espanyola, aquella que justament aquell mateix dia estaven celebrant i commemorant, però també vulnera nombrosa legislació internacional que ho considera discriminatori i il·legal. Rosalind, ¿usted eso lo denunció enseguida?
Sí, sí. Fuimos a una comisaría en Valladolid, comisaría de policía, y tratamos de denunciarlo, no lo querían aceptar, y entonces decimos que íbamos a volver en compañía de un notario. Y en este momento el policía de turno lo aceptó, decía sí, como íbamos a volver con notario, lo aceptó.
¿Y aquella denuncia va a prosperar? ¿Qué va a pasar con aquella denuncia?
Bueno, esa denuncia fuimos, para contar un poco los pasos, a un periódico de Valladolid, el norte de Castilla, y allí con un periodista, viendo y aceptando la denuncia, le presentamos la denuncia, él hizo un artículo sobre el tema. Entonces eso era como el primer pasito. Y luego, sucesivamente en Madrid, acudimos a otro asesoramiento jurídico y pusimos denuncias ante la administración.
Que vostè demostrés que tenia la nacionalitat espanyola, ¿va servir d'alguna cosa?
Yo diría que sí. Yo lo hice como española y lo hice no para mí personalmente, porque francamente de cara a mí el daño ya estaba hecho. Entonces yo lo hice para el resto de la población española, sin ninguna pretensión, pero así fue, eso fue la razón. Ahora, nunca sabía que iba a ser tantísimo tiempo. El año que viene será 25 años que llevamos en esta lucha.
L'any 2001, en tot aquest periple, vostè arriba al Constitucional i al Tribunal Constitucional. Què li diu respecte d'aquella denúncia?
Lo desestimaron.
lo desestimaron.
Sí, entonces ante esto, la verdad es que me entró cierta depresión porque tenía esperanza en que finalmente...
Allí se solucionara.
Exactamente.
I el Constitucional li va dir ni més ni menys que l'aparença física o racial podia justificar una identificació per part de la policia perquè, atenció, el més normal és que les persones de nacionalitat espanyola siguin blanques. Alça Manela. Con todo esto usted se fue a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Exacto.
Por lo menos.
Exacto.
¿Qué le dijeron?
En este caso, en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, resolvió en nuestro favor. Entonces, sí, nos dijeron, o en su resolución, dijeron sugerencias, no leyes, o sea, no son vinculantes legalmente, sugerencias al Estado español. Y uno era propiciar una indemnización financiera por los gastos que nos había ocasionado a lo largo del tiempo. También proporcionar una disculpa pública a mí.
Una reparación.
Exacto. Y tercero, poner en marcha leyes que podía constatar que lo que me sucedió no pasará jamás. Y no lo han respetado.
¿Nada de las tres cosas?
Nada.
¿Ha sucedido?
Nada. He recibido, eso sí, hay que decirlo, disculpas a nivel personal por parte de altos cargos del ministerio, pero aparte de esto, no.
¿A usted le sirven estas disculpas, Rosalind?
No. No, porque es personal. Era muy digno. Me podía haber impresionado unas personas importantes, el ministro de Asuntos Exteriores, una carta del ministro de Interior, el segundo a bordo del Ministerio de Interior. Pero eso para mí son actos personales, no es una disculpa pública.
Y que no garantizan que esto no pueda volver a pasar.
De hecho, está pasando aún más ahora.
Y tan. Rosalind, ahora este caso, ¿cómo está a nivel legal? ¿A usted no lo han compensado? ¿Hay algún paso más o está parado? Porque a todo esto han pasado casi 25 años, como usted decía.
Exacto. El año que viene cumplirá 25 años.
25 años de abogados, de dinero empleado, de desgaste personal y emocional.
Y desgaste del equipo de las distintas instituciones, tanto uno en Madrid, uno en Barcelona y otro en Nueva York. Así que la verdad es que para contestarle, seguimos en ello.
I a la seva família, això ha desgastat la família, els ha reforçat encara més?
Siempre había altos y bajos. Entonces, yo creo que en algunos momentos no entendieron mi persistencia, porque soy una persona muy persistente. Sin embargo, contaba con el apoyo de mi marido constantemente y el apoyo de mi hijo también.
Rosalind, usted segueix vivint allà mateix on vivía, ¿verdad?
Sí.
Sí? I segueix la política del seu país, dels Estats Units? Està al dia?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
¿Cómo no?
Después de lo que costó la igualdad entre negros y blancos en los años 50 y 60, después de Rosa Parks, de Luther King, incluso después de tener el primer presidente de la nación negro, Barack Obama, ¿qué piensa usted, Rosa, cuando ve que de nuevo hay enfrentamientos étnicos, que se habla de nuevo de supremacía blanca y que la ultraderecha puede ocupar posiciones de poder en el nuevo gobierno?
Yo creo que, por desgracia, es como el bien y el mal. O sea, el racismo es una cosa latente, existente, y en los Estados Unidos no se ha llegado realmente a expresar a un nivel nacional. Disculpa por esclavitud, ahora no tiene nada que ver. O sea, es una situación diferente que lo de aquí, porque lo que he insistido en todas las entrevistas que hemos celebrado, en España no hay una conciencia racista. Entonces, en un momento dado, sí existe la situación actual, pero el español de a pie no es racista. No he tenido un trato, salvo los casos que he anotado oficialmente, y a nivel de persona a persona, el español no es racista. Lo que pasa aquí, lo que hemos dicho en nuestro encuentro con SOS, hay una falta de conciencia, hay una falta de información, hay una falta de convivir conjuntamente en España. En los Estados Unidos hay odio de alguien simplemente por el color de la piel. Aquí no. Aquí es una falta de sabiduría, una falta de conciencia. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que la razón por luchar, como hemos estado luchando en esto, es porque cuando empezamos en el 92, supuestamente España tenía la constitución más moderna de toda la comunidad europea, y a su vez, a mí jamás en mi vida me ha pasado lo que me pasó aquí, en los Estados Unidos. Aunque soy negra, nunca me ha pasado en todo el tiempo, toda mi vida en San Francisco.
Ara ho deia la Rosalind, el que li va passar a ella ara fa 25 anys, no ho vam donar per resolt, no està resolt encara. Al contrari.
Les races són un invent del ric per separar-nos, utilitzant rumors, buscant trencar-nos, racistes i cacics per enfrontar-nos, sempre serem amics.
Al telèfon, avui també ens acompanya el Zeeshan Mohammed. Zeeshan, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, què tal esteu?
Tu, com la Rosalind, penses que l'estat espanyol, Catalunya, és un país on no hi ha racisme?
Bueno, no, en aquest punt tenim aquest desacord, no? Sí, sí que és un estat, no majoritàriament, però sí que és un estat racista. Sí que la gent pateix discriminació al carrer, tant al carrer com per part de les institucions, no? I sí, bueno, n'hi ha ignorància, n'hi ha un gran punt d'ignorància, que no, realment la gent no està informada, no és conscient dels seus actes o dels prejudicis que té, però sí que podríem dir, i tant que ho hem de dir, que és un estat on hi ha discriminació i n'hi ha prejudicis que són completament racistes.
En Zeeshan viu a Santa Coloma de Gramenet, ell és del Pakistan i té un permís de residència de llarga durada, però a tu també et van parar, era el mes de maig de l'any 2013, directament perquè ets negre i avall, i sense preguntar, sense mirar ni preguntar. Com va anar això, Zeeshan? Explica'ns-ho.
No, bueno, de fet, estàvem passejant per ser Sant Joan de Borbó a Barcelona, de sobte es para un cotxe de policia, em demanen que m'identifiqui, m'identifico i li pregunto, no, acte seguit, per què m'identifiquen a mi? I clar, trobo amb la sorpresa d'estic caminant dins d'una manada de 200 persones i m'han de parar a mi, saps, per identificar-me. Llavors, els hi pregunto, no, per què m'identifiquen, i la gent en aquell moment em contesta, oye, a un alemán no le voy a identificar. Llavors, insisto i li dic, és por mi color de piel, i em diu, sí, algun problema, i amb la prepotència i l'arrogància de dir, jo sóc l'autoritat i jo tinc dret a dir-te i fer el que jo vulgui amb tu, no?
Clar, tu havies sentit a parlar mai de les identificacions per perfil ètnic?
No, fins que em va passar a mi no havia sentit parlar, de fet no estava tan interessat, no, tampoc tenia un interès en el tema, no sabia què passava, no havia patit, però ja després d'aquest cop a mi m'han tornat a parar, m'han tornat a identificar.
T'ha passat més vegades?
Sí, tant. M'ha passat més vegades, sí.
Zeeshan, quants anys tens?
Jo ara mateix 24, sí.
I quants anys fa que vius a Catalunya?
Jo porto ja des 13, que serien ja 11 anys.
11 anys. Vas venir del Pakistan?
Sí, vaig venir.
I vas venir amb la família?
Sí.
Com si la resolució de Nacions Unides que va protegir la Rosalind en certa manera, o que va donar garantia, no hagués existit mai. Aquest mes de novembre, no fa 4 dies ara, davant de la reclamació posada per Zeeshan al Constitucional espanyol, el tribunal desestima el cas i diu que el racisme no és rellevant. Però és que l'endemà d'això, caramboles de la jurisprudència internacional, no sé què còsmica, aquella cosa, energia, la Cort de Cassació de França emet una sentència que diu que les detencions policials basades en el perfil ètnic són il·legals i reclama canvis fonamentals a les pràctiques de la policia francesa. I ara què, Zeeshan?
Exacte, exacte. Bueno, és un clar cas també, no?, de que el màxim tribunal de l'estat espanyol no defensi a 5 milions o 6 milions, no sé ara mateix exactament alguna de les xifres que n'hi ha de la gent migrant, que se sent espanyol i el màxim tribunal no defensi els seus drets, no?, que digui que no és rellevant admetre un... I a França passa completament, bueno, totalment el contrari, no? A Espanya, com
sempre. Es veu que sí.
A nosaltres, ara, bueno, després del Tribunal Constitucional, nosaltres ens anirem a Estrasburg.
Al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
D'Estrasburg, evidentment. I allà pues, presentarem una demanda contra l'estat espanyol amb tot el que ha passat, amb tot el que hem patit, no?, en el llarg del procés, tot el que ha passat, i veurem a veure què passa, no? A l'espera una mica, també.
La Rosalind i en Xan aquests dies han participat en algunes xerrades que han organitzat Open Justice Initiative i Sos Racisme arreu de l'estat espanyol, a Catalunya sobretot, i aquestes organitzacions creuen que aquesta decisió judicial del Constitucional, la del Xan, menysprea de manera temerària les conseqüències de discriminar les persones, els dona una cobertura legal i posa en dubte el paper garant d'aquest propi tribunal. Zeeshan Mohammed, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Rosalind Williams. Qué lindo San Francisco, ¿eh?
Exactamente.
Sí.
Pero un poco aburrido.
¿Sí?
Sí.
¡Ostras!
Encuentro Barcelona y Madrid mucho más animados.
I avui fa molt bon dia, per tant, la deixem disfrutar d'aquest dia a Barcelona abans que torni a Madrid. Un placer haberla conocido,
bueno,
Rosalind.
Bueno, igualmente. Muchísimas gracias.
I així el tanquem. Un any ben sacsejat, com el món, però ple de gent que fa el possible per redreçar-lo. I ara és quan us hauríem de dir tot allò de que tingueu molt bona sortida i entrada d'any, que la revetlla sigui esbojarrada, que sigueu feliços, que se us compleixin tots els vostres desitjos per l'any que ve i per descomptat que us ho desitgem de tot cor. Però com que això ja us ho dirà molta gent avui, a nosaltres, almenys a nosaltres, ens toca passar a l'acció. I pensar en la gent gran que no pot pagar la calefacció, en els pares que passaran per Càritas aquests dies de Reis, en les mares i els seus nadons que potser aquesta nit agafen una barca per creuar la Mediterrània, en la gent dels campaments de Grècia, de Jordània, de Kènia, del Líban, en els nens d'Alep i en els nens de Mossul. Pensar en tantes i tantes persones a qui la nit d'avui no els fa cap mena d'il·lusió, perquè demà potser serà pitjor que avui. Per ells i per vosaltres, l'any que ve seguirem fent els solidaris. En nom de tot l'equip, l'Eva Pineda, en Ricard García, la Marta Molina i l'Adrià Bas, un 2017 ple de coratge i decisió. Fins dissabte que ve, a les 3, a Catalunya Ràdio. Adéu-siau!
Sent el Nadal a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Tot el que sents.
2016. Un any de monstres. Un any de raons per creure en la nostra música i d'acomiadar alguns immortals. Un any de gestes esportives.
Medalla d'or, campiona olímpica.
pica Mireia Belmonte, que em persiguen perquè no m'ho puc
i drames incessants.
El primer dia de l'any a Catalunya Ràdio fem una mirada enrere.
Resum de cine.
Resum musical català.
Resum musical internacional.
Resum de sèries de televisió.
Resum informatiu.
I resum d'esports.
L'1 de gener, al llarg del dia, repassem el 2016. Més informació a catradio.cat.